Sergi Molera.
Bon dia, són les 8. Avui comença l'operació Tornada. Els Mossos preveuen que a partir de les 12 del migdia i fins la mitjanit tornin 236.000 cotxes a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir que coincidiran a la carretera els desplaçaments habituals d'oci d'aquest mes amb els trajectes de retorn de tots aquells que se'ls acaben les vacances. Per evitar retencions, es posarà en marxa el dispositiu habitual amb carrils addicionals en sentit contrari a l'AP7 i la C32 tant direcció nord com direcció sud. Els camions, a més, hauran de circular pel carril dret, tindran prohibit avançar i no podran superar els 80 km per hora. De fet, a aquesta hora ja hi ha els primers problemes a les carreteres. A l'AP7 hi ha un carril tallat per un accident a l'altura de l'Aldea, a Tarragona, que està provocant les primeres retencions. I el món de la literatura lamenta la pèrdua de l'escriptor, periodista i crític literari Vicenç Pagès Jordà, que ha mort als 58 anys a causa d'un càncer. Pagès va néixer a Figueres el 1963, va rebre l'any 2013 el Premi Sant Jordi d'Òmnium Cultural per Dies de Frontera i la Generalitat el va distingir amb el Premi Nacional de Cultura l'any 2014. Tot i que va guanyar la Bienal de Barcelona el 1982, la novel·la amb la que es va donar a conèixer va ser El món d'Horaci, publicada l'any 1995. La seva obra més exitosa va ser La carta a la reina d'Anglaterra, de l'any 97. Pagès havia col·laborat a més amb diaris com El Punt Avui, El Periòdico, la revista Presència i el digital de Cultura Núvol, i havia fet de professor a la Universitat de Ramon Llull. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha assegurat que era molt estimat dins i fora del sector cultural i n'ha destacat l'afabilitat i el talent. A més, la Institució de les Lletres Catalanes ha qualificat Pagès de gran crític i escriptor, i el Gremi de Llibreters de Catalunya també ha donat el seu condol a la família i als amics. Per altra banda, 7.000 joves van assistir ahir al vespre al macroesdeveniment que l'empresa Mundo Crypto va organitzar al Wishing Center de Madrid. La Comissió Nacional del Mercat de Valors havia alertat que els promotors eren guinguetes financeres i va avisar als assistents que la possibilitat de perdre els diners que s'invertissin era molt alta. Alguns partits com el PSOE i Podem fins i tot havien demanat que l'esdeveniment es cancel·lés, i el Defensor del Poble ha obert una investigació. Tot i això, el govern de la Comunitat de Madrid diu que no ho podia prohibir perquè l'activitat no està regulada enlloc. Ho va matisar ahir el conseller de Presidència, Justícia i Interior madrileny, Enrique López.
Ante una actividad que no estando regulada no está prohibida, la Comunidad de Madrid no puede prohibir precisamente la celebración de este acto. Si lo hiciera, podría estar incurriendo en una clara ilegalidad. Estamos en un estado de derecho y hay que recordarlo.
López considera que qui hauria de regular aquesta mena d'esdeveniments és el Ministeri d'Economia, la Comissió Nacional de Valors i el Banc d'Espanya. I ara els esports. Amb el Marc Andrés.
El Barça rep el Valladolid aquest vespre al Camp Nou amb Jules Koundé inscrit. Els blaugrana podran comptar amb el francès després que Joan Laporta i el tresorer Ferran Oliver dipositessin un aval bancari per ampliar el marge salarial. El partit començarà a 8:15 i es podrà seguir des d'una hora abans amb tot l'equip del Barça a jugar a RAC1. Acabat el Barça a Valladolid, serà torn per l'Espanyol, que rebrà el Real Madrid a Cornellà a partir de les 10 del vespre. Amb Chen Yancheng a la Llotja, els blanquiblaus buscaran la primera victòria a la Lliga contra un Madrid que tindrà disponible a Kroos i Rodrigo. Ahir es van jugar 3 partits a la Lliga. Ells 0, Real Societat 1, Rayo Vallecano 0, Mallorca 2 i Almeria 2, Sevilla 1. En plana poliesportiva, Carlos Sainz sortirà primer al Gran Premi de Bèlgica amb Checo Pérez segon i Fernando Alonso tercer. Max Verstappen va ser el més ràpid a la sessió classificatòria, però la sanció imposada per canviar elements del motor, igual que altres 5 pilots, el faran sortir des del fons de la graella. La cursa començarà a les 3 de la tarda. I aquest migdia comença la novena etapa de la Vuelta, traçat de 171 quilòmetres entre Villaviciosa i Les Praeres, amb un ascens de final de muntanya. Remco Evenepoel lidera la general a 28 segons d'Enric Mas.
I el temps, el diumenge ha començat amb cel serè pràcticament arreu del país. Durant el matí es mantindrà l'ambient assolellat, però hem d'esperar que creixin nuvolades durant la tarda amb alguns xàfecs o tempestes que poden descarregar el Pirineu, algun punt del Prepirineu i potser també al voltant del massís del Port i de les muntanyes de Prades, però seran menys intensos i extensos que els d'ahir. La temperatura pot pujar un parell de graus, amb màximes entre els 29 i els 35 graus i xafogor marcada a la costa.
primera pedra hem decidit imaginar-nos què faríem amb les nostres vacances si no tinguéssim cap límit econòmic. Volem saber què és el luxe i avui de ben a prop, perquè volem conèixer un dels considerats millors hotels de Barcelona. El Mandarín Oriental. Mònica Omedes, bon dia.
Bon dia.
La Mònica Omedes és la cap de comunicació del Mandarín Barcelona, però de mandarins, Mònica, orientals n'hi ha per tot el món.
Sí, Mandarín Oriental és una cadena internacional que ha nascut a Hong Kong i tenim 35 hotels a 23 destinacions diferents per tot el món tenim, sí.
Mm-hmm. I què és el que amaga el concepte Mandarín Oriental? És a dir, què tenen en comú tots aquests hotels i què fa, a més, que puguem parlar d'hotels de luxe, no?
Sí, el més important de tot és l'essència oriental que tenim. És el que diem nosaltres l'Oriental Heritage, no? És l'herència oriental, perquè Mandarín va néixer d'una fusió que era l'hotel Mandarín, que es deia The Mandarín a Hong Kong, que era un hotel emblemàtic, i l'Hotel Oriental de Bangkok. Llavors va néixer la companyia a partir de la fusió i, bueno, d'aquests hotels, llavors es van dir a partir d'aquí de Mandarín Oriental, no?
Mm-hmm. Llavors, tenen una estètica similar, de fet, tots, no?
Bueno, el que intentem és, la base és, sobretot, és el servei legendari. Hi ha uns pilars o unes característiques que sí que tenen tots els hotels, no? Una és la localització, que té que ser una localització única. Després és el disseny exclusiu. Tots els hotels tenen dissenyadors amb famosos o dissenyadors que tenen una gran...
Un nom a cada una de les ciutats, no? També.
Sí, trajectòria. Nosaltres tenim a Patricia Orchiola, per exemple. Després, també, el que nosaltres li diem el sense of place, no? Que és que sàpigues on estàs. Que si estàs a Bangkok, sàpigues que et sents allà. Que si estàs a Barcelona, et sents que estàs a Barcelona. I després, el més important, que és el servei legendari i l'hospitalitat, no? És el servei el que realment marca la diferència.
Segurament teniu clients molt fidels, no?, a la marca Mandarín Oriental, és a dir, gent que ha estat a diferents mandarins del món i que ja busca això, no?, el que vosaltres oferiu.
Sí, nosaltres ja no els diem clients, sinó que els diem fans.
Fans.
I llavors són fans of Emo, no?, fans de Mandarín Oriental. I tenim, busquen aquesta marca... estan acostumats a aquest tipus de servei, a cap tipus d'atenció, i a més tenim un grup que es diu Fans of Mandarín Oriental, que llavors tenen una sèrie de beneficis, exclusivitats, atencions, reconeixement. Tu vas a qualsevol hotel del món i et reconeixeran. Sabem si t'agrada quan tinguis a l'habitació la flor vermella o la prefereixes groga o t'agrada que tinguis el vestit penjat quan arribis a l'habitació. Bueno, una sèrie de detalls i preferències que ens ho comuniquem i sabem el que vol el client, no?
Caram, això sí que és personalitzar el servei en la persona que ja ve, no?, en el mateix hotel.
Sí.
Aquesta és una de les coses que ofereix també el Mandarín Oriental, però ara situem-nos a Barcelona. Ens parlaves, per exemple, d'aquesta terrassa que teniu dissenyada especialment aquí en el Mandarín Oriental de Barcelona, però fes-nos un recorregut una mica per aquest hotel que el tenim, recordem, situat aquí en ple Passeig de Gràcia.
Sí, és clar. Nosaltres el que sí que no volem és aquesta paraula de luxe inaccessible, perquè tot el contrari, som oberts a la ciutat i des del primer dia som un hotel dins de la ciutat i oberts a la ciutat, a Barcelona i a la gent que hi viu allà. És per això que nosaltres fem moltes activitats per la gent local, estem oberts tots els nostres restaurants, a l'espa, tot està obert perquè la gent pugui venir i gaudir, i ens agrada molt que la gent vingui a celebrar aquells moments especials, celebracions familiars, una nit especial, llavors o tant dinars o sopars en família. Llavors, us explico. Vosaltres entreu i veureu una rampa, veureu una entrada que és com una prolongació de Passeig de Gràcia. Entres a l'hotel, a mà esquerra trobaràs a recepció, a mà dreta consergeria, i a mà esquerra veuràs el Bankers Bar, que és el bar que tenim que està tot forrat amb caixes fortes, perquè l'hotel va ser, antigament va ser un banc. Uh-huh. Abans va ser a la sede del Círculo Ecuestre.
Sí, sí.
Llavors hem mantingut la història de l'hotel, Inclús tenim alguna, si vas al Bankers Bar i demanes algun còctel especial, te'l serviran dintre d'una caixa forta o no, i alguna sorpresa o una altra que us podeu trobar. I després també tenim el restaurant Blanc a baix, on és el restaurant on fem esmorzars, dinars, sopars, cuina catalana, tradicional, de producte, i tenim el restaurant Moments amb dues estrelles Michelin, que està dirigit per Carme Ruscalleda i el seu fill Raül Balam. El restaurant Moments realment és una experiència única. Fem menús temàtics, ara mateix doncs, estem amb un menú que són es diu 17, per als 17 objectius de la ONU contra el medi ambient i tots els objectius, que és una mica que obrir la consciència a tothom per salvar una miqueta el planeta, no? I entendre pues, que tenim que tenir cura tots, no? Després els objectius dels ODS, no em referia. I després pugem a dalt i tenim el terrat. El terrat que ja tenim una piscina on els hostes de l'hotel poden gaudir durant el dia, i a partir de les 6 de la tarda també està obert a qualsevol que pugui venir i reservar. Tenim una oferta gastronòmica de Gastón Acurio, que és un xef peruà, imagino que el coneixeu, però qui no el conegui és tota una celebritat, és un xef que ha fet que la cuina peruana pues, s'hagi estès a tot el món, és un gran ambaixador de la cuina peruana. I tenim, doncs, allà podeu prendre des de ceviches, tiraditos, uns còctels fantàstics, un pisco. Tenim DJ de dijous a diumenge, i amb les vistes, la posta de sol, és realment màgic. Obrim fins a la una o les dues de la matinada, o sigui que són terrasses que es poden aprofitar fins tard a l'estiu. I després també tenim el pati interior, que és el Mimosa, el Jardí Mimosa, que va ser dissenyat per la paisatgista Bet Figueres, i doncs allà doncs, pots anar a prendre un cafè, un te o algunes de les activitats que nosaltres fem, no? durant l'any.
Per tant, entrar al Mandarín i això, disfrutar d'un cafè pot ser una experiència absolutament fantàstica i per la butxaca totalment assumible, no?
I tant, i a més tenim un menú al migdia, per exemple al restaurant Blanc, que el preu és de 38 euros, està molt bé. Tenim un brunch els diumenges amb un preu de 65 euros, pots prendre't un còctel des de 14 fins a 20 euros, pots fer un sopar terrat per una mitja de 50 euros, o sigui, no és un gos que diguis que és inassumible.
I també teniu l'spa.
L'spa, i també és una referència a Mandarín, tots els hotels tenen spas, tenim un spa on tenim 8 cabines de tractaments, una piscina interior i exterior, i fem uns tractaments tant de facials, corporals, tenim entrenadors personals, i realment és una experiència única perquè no sols vas a fer un massatge, pots utilitzar la zona d'aigües abans o després del tractament, i el que sí que es fa molt és que la gent de Barcelona fa regals, no? Utilitza pues, el regalar un tractament o et regalen un massatge per Sant Jordi per la parella o bueno, és la veritat, hi ha molt tipus de possibilitats, i també fem moltes coses a l'spa, que per exemple ara comencem una nova marca que li diem un pop-up de 3 setmanes, que és la Celine Taradici, la marca es diu Cela, i són uns tractaments exfoliants, i fem 2 tractaments durant el mes de juliol. Portem gent i especialistes de fora de la ciutat perquè la gent de la ciutat pugui aprofitar i tenir l'oportunitat d'utilitzar aquests tractaments i conèixer aquests especialistes sense tenir que viatjar. Per exemple, ella ve de Canadà, altres vegades hem tingut el millor massatgista de França, altres una línia de Tailàndia. Vull dir que fem, a part de el que tenim, que és Valmont, i tenim a Miriam Quevedo, que tenim un hair spa que et mira un anàlisi del cabell i et fan un tractament, un ritual. sí que tenim moltes coses.
Ara estàvem aquí, sí. Tant el tècnic, és a dir, que això va per homes i per dones, tant el Dani, sí, com jo, aixecant la mà dient, si algú ens ha de fer algun regal, que si us plau prenguin nota, perquè qualsevol d'aquests tractaments, és igual, qualsevol d'aquests tractaments, sí, aquí al Mandarin, suposo que la gent, sí, que estem, tenim fàcil de venir, sí, doncs sí, és una gran oportunitat, no?, donar-te aquest regal per tu.
És un regalàs.
Escolta'm,
regalàs per 135 euros, vull dir, que sí. Realment, sí.
Exacte, doncs un
regalàs. Poses un grup d'amics i juntes i és un regalàs.
Exacte, sí senyor. I si després, a sobre, vols anar a fer el menú, per exemple, que també hem dit que era accessible en el, sí, mateix Mandarin, ja tens tota la jornada feta.
Sí, Mònica, mira, tenim un pack que es diu que per 150 euros de dilluns a dijous o de dilluns a divendres pots fer massatge i menú.
Ah, doncs veus? Sí, i ara, sí, això, jo ja anava per aquí, veus?
Són experiències, no? Nosaltres el que nosaltres realment el que fem són experiències, fem feliços els altres i mirem més enllà, i el que busquem és coses exclusives, diferents, que realment siguin una experiència, que la gent quan surti de l'hotel pues, se'n vagi amb un record, que no s'oblidi, no? I que tinguis... Sí.
Una experiència d'alguna cosa viscuda només en aquí, no? Vull dir, totalment, exacte, diferent al que podries viure en un altre lloc. Sí, evidentment, sí, sí. Doncs volíem avui, sí, treure el cap per aquest Mandarin, sí, oriental que tantes vegades, sí, sí, hem passat, sí, per davant, sí, passejant pel Passeig de Gràcia, i que, sí, ens expliqués què és el que s'amaga aquí dintre, aquest petit oasi, i que, sí, alhora fer saber als nostres oients, doncs, que això, que tampoc és tan difícil, que potser un regal ens el mereixem tots, doncs podem acostar-nos-hi nosaltres també, clar que sí. Moltíssimes gràcies, Mònica Omedes, que és, com dèiem, la cap de comunicació del Mandarin Barcelona, i ens veurem per aquí, pel Mandarin.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tots tenim necessitats de natura. Una escapada a la muntanya jo crec que ens fa bé a tothom. I algú pot pensar que moltes de les activitats que es fan a la muntanya necessiten neu. Doncs, per exemple, com podria ser els gossos de trineu. Doncs no, no és així, perquè avui en parlem amb el Toni Lozano, que és el responsable de Cau de Llops. Toni, bon dia.
Hola, bon dia, Noemi.
Que ja havíem parlat amb tu per fer activitats de muntanya en plena neu, amb els gossos, ens havia encantat, però escolta'm, resulta que durant l'estiu també podem pujar aquí, a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixén, l'Avança, a fer moltes activitats. Parla'ns primer de les activitats més generals, aquests gossos de trineu, tirar amb barc, etcètera, etcètera.
Doncs mira, Noemí, com ho comentaves, no només fem activitats de l'hivern, sinó que també fem la resta de l'any. I a l'estiu, sobretot, el que podem oferir i que fem és el canirrando. El canirrando és el que diem el mushing més minimalista, perquè és una persona i un gos, normalment. I aleshores el que fem són excursions. El canirrando és senderisme amb els gossos de trineu. Nosaltres posem un arnès, l'arnès que porta habitualment el gos, i posem un cinturó al participant, que pot ser tant un infant com un adult, i els unim per una corda específica, elàstica, que fa que sigui còmode el fet de poder caminar plegats, perquè el gos segueix estirant, com si estigués d'un trineu, però estira de tu. Per tant, el canirrando no és passejar un gos, sinó que és fer una activitat amb un gos de trineu en el que el gos estira de tu, i al final arribeu a una espècie de simbiosi on podeu fer una excursió i gaudir de l'entorn, però fent activitat física.
I amb aquesta connexió, exacte, amb aquesta connexió també amb l'animal, amb el gos, que la fa especialment intensa. A més, si no tinc mal entès, és l'únic lloc de la península on es pot practicar el canirrando, aquí a Tuixén-l'Avança.
A Tuixén-l'Avança. El mushing, de fet, és una activitat que es pot fer a molts pocs llocs, i nosaltres, com a entitat, doncs, treballem amb els gossos d'una manera determinada, i això ens permet que els gossos siguin molt, molt sociables. I per aquest motiu, doncs, podem fer activitats com a canirrando, perquè, com bé deies, la relació amb el gos és molt propera, és la que la gent més agraeix quan acaba l'activitat i es sorprèn de com el gos ha pogut acabar adaptant-se al ritme de cadascuna de les persones, i és una forma d'estar d'una a tres hores amb el gos, amb una relació doncs intensa, però també gaudint del paisatge i de l'entorn de, uh-huh, de Tuixet l'Avança.
Fent esport, gaudint de la natura, però també, a més, com dèiem, podeu fer moltes altres activitats aquí a Tuixet l'Avança, com el tir amb arc, que també va de la mà de jocs tradicionals. Això és molt maco per fer en família, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que com que les famílies que pugen a Tuixet l'Avança doncs estan una estona amb nosaltres, amb els gossos, tant fent el canirrando com la visita al kennel, és a dir, que venen a veure els gossos on viuen, entren a l'espai on ells habitualment hi són, els poden raspallar, acariciar i demés, però després doncs és veritat que ens demandaven més coses. Com que nosaltres basem tot això del mushing amb una activitat tradicional, històricament tradicional, doncs vam afegir altres activitats que també tenen origen en la caça, però des d'un punt de vista lúdic. I en aquest cas el que fem és oferir doncs la possibilitat de fer tir amb arc, amb uns arcs i unes fletxes que són no lesives, perquè porten una punta de goma, per tant és apte per fer-ho amb infants també, sense cap tipus de problema. Unes hienes d'espuma específiques, que són molt divertides, i després el joc tradicional, el joc de punteria tradicional, que de fet són jocs que algunes poblacions nòmades històricament també practicaven per aprendre a després tenir punteria per anar a caçar, o sigui que tot té el seu sentit, perquè que nosaltres ho fem des d'una vessant exclusivament lúdica, però sí, sí, són activitats que poden fer, com l'orientació també, els circuits d'orientació.
A circuits d'orientació i també patinets de muntanya...
Mm-hmm.
I trineu amb rodes.
Sí, el trineu amb rodes sempre depèn del fred, però, és a dir, si ara, per exemple, a l'agost, doncs, en funció de les temperatures, podrem sortir o no. És una estació de muntanya, estem a 2.000 metres gairebé, i per tant hi ha algunes nits que la temperatura és prou freda com per poder fer-ho al vespre, que és molt maco perquè sortim i veiem la posta de sol i tornem amb les estrelles. Inclús ara a l'agost podem aprofitar també les passeides, i per tant és una activitat superespecial i com molt exclusiva, però sempre i quan faci prou fresca com perquè els gossos no pateixin. És a dir, hem d'estar per sota dels 18 graus, i això no sempre passa, clar.
Clar, haurem d'estar pendents, i aquest any especialment calorós, sí, és possible que sigui difícil trobar aquella nit, però com a mínim hi ha aquesta possibilitat a la que baixin una mica, refresqui una mica més, i també dèiem els patinets de muntanya.
Sí, el patinet de muntanya, de fet, nosaltres l'oferim tant sense gos com amb gos. La base és la mateixa, és un gos que es tira, en aquest cas, d'un patinet. És una activitat super, super divertida perquè hi ha velocitat i segueix sent minimalista perquè és una persona, un patinet, un gos. Per tant, la persona que va a sobre del patinet, el gos al té davant, està estirant, les velocitats són contingudes però són suficients com per tenir emocions, i la conducció la fas tu, el musher, en aquest cas jo doncs no intervinc, vaig davant com a guia, però podria de portar vosaltres. Per tant, és l'activitat que amb els anys que portem creiem que més adrenalina provoca o desprèn en els clients, no? Perquè és conducció pura i dura des del moment zero, mm-hmm, amb els gossos. Si fa prou fred es pot fer amb els gossos, com abans comentàvem, i si no, és un patinet de muntanya preparat per fer descens, que aquí a l'estació doncs podem fer rutes perquè tenim prou camins com per poder fer-ho.
Jo crec que més o menys hem repassat totes les activitats, però qui vulgui saber més coses pot entrar a la pàgina web a www.caudellops.com i trucar si voleu més informació més concreta, també per telèfon, i informar-vos absolutament de tot, perquè crec que és una escapada que permet, com dèiem ara al principi, aquesta connexió entre natura però també els animals, aquests gossos tan nobles que estan aquí tot l'any i que podem veure com viuen, no? I sentir-los ben a prop.
I conèixer l'entorn, que l'estació és preciosa perquè les valls ho són molt. L'Avança, Fórnols, Tuixent, tota aquesta zona que està a 2 hores només de Barcelona, si arriba, i que val la pena conèixer.
Doncs, Toni Lozano, ens veurem aquest estiu aquí. Volem buscar una mica la fresca, aquí com a mínim baixant una miqueta de graus la temperatura, i a més viurem en aquest entorn fantàstic que teniu aquí, a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixent l'Avança. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Igualment.
Keep my healing.
ja que s'acaba l'agost i ens acostem a setembre, ja comencem a pensar en nous projectes. La secció de tendències i moda que fem amb la Sònia Flotat. Sònia, bon dia.
Bon dia.
Volem parlar de sostenibilitat, és el que sempre fem. Ella està al capdavant de la revista d'aquest magazín digital Moda i Tendències Sostenibles, que parla d'això, i volem recordar els hàbits que tot seguit haurem de tornar a agafar. Sònia, estàs d'acord amb mi que a mesura que s'acaba ja l'estiu, doncs això, ens posem a treballar en porta.
Exacte.
I durant l'estiu a vegades ens hem oblidat, perquè les rutines eren unes altres.
Uh-huh.
I hem de canviar el xip.
Exacte, i ens agafa més de bogeria de la tornada a l'escola, la tornada a la rutina. Necessito, no? Necessito, hem de comprar
aquesta
això.
Aquesta paraula sí, l'hauríem de treure del diccionari. Necessito, segur?
Exacte, segur. Jo què sé, pels nens, no? No, les nenes, la motxilla nova, un estoig nou, uns, pues que potser no fa falta, potser ja tenim els de l'any passat que estan la mar de bé, o sigui que primer, abans del necessito, a més venim amb la com es diu en català, la cuesta de...
Sí, bueno, la
pujada.
La pujada de gener, però sí.
Exacte, pues és la de setembre, no? També la tornada a escoles, potser no ens hem de gastar tants diners amb tantes coses i podem, primer mirem el que tenim i reprofitem, i si necessitem coses potser les podem trobar de segona mà, que hi ha aplicacions estupendes per fer-ho, potser ens les poden deixar amb amistats, amb qui sigui, els llibres de l'escola, que jo espero que això ja estigui bastant superat del reprofitar-los, però... Sí.
Clar, és que moltes vegades fins i tot el germà gran o un alumne del curs anterior a les escoles a vegades també ja ho ajuden a fer-ho,
per
no?
Això, que jo crec que això ho tenim una mica superat, espero, i si no l'escola, que no s'hagi posat les piles amb això, que ho faci la bata, que també hi ha nens que es van fent grans i hi ha bates que queden allà perdudes, doncs no ens faci ni vergonya ni cosa al reprofitar les coses, perquè
perquè és l'única manera que tenim de mantenir aquest planeta sense residus, reciclant.
Exacte.
I abans era una qüestió potser més de no tenir pressupost, i ara és que encara que el tinguis, mm-hmm, no cal, no ho hem de fer,
no.
Hauria d'estar mal vist.
Exacte. Aquest és el tema. Jo crec que la gent més intel·ligent és que la que reprofita i...
Sí senyor, doncs des d'aquí ho reivindiquem, i sobretot a l'inici de curs, que ara parlàvem dels llibres, de la motxilla, l'estoig, etc, però també els esmorzars, els àpats en general.
Exacte, sí, això també, que també espero que ja ho estiguem fent, però us convido a revisar el menjar que li posem a les criatures a l'escola. Intentem que sigui el més ecològic possible i el més sa possible, simplement no comprar processats, o sigui, coses que vinguin embolicades en plàstic, doncs evitem-les, no li fem cap bé a la criatura, no ens fem bé cap bé a la nostra butxaca i no fem bé al planeta. I utilitzeu també tot el que és embolcalls, també reutilitzables. Hi han coses moníssimes que aquí sí que us dono permís per comprar-ho, però perquè ho comprareu una vegada i us durarà tot el curs, embolcalls, la carmanyola, doncs pues, potser de ser inoxidable, si podeu, una ampolla reutilitzable també, també de ser inoxidable és un bon material. I així aneu construint un pack residu zero per la vostra criatura.
Exacte, que si no el teniu, el compreu, però que llavors us duri pels anys següents.
Exacte, sí, però això dura molt.
Sí. Doncs, com dèiem, canviar els hàbits i ficar-nos el xip de que comença el curs, i per tant hem de recuperar, afortunadament els que ja els teníem, i si no els que no els hem tingut mai, agafar-los, aquests hàbits sostenibles en el dia a dia.
Exacte.
De la nostra rutina.
Quan aneu a l'escola també, doncs aprofiteu, que sona molt tòpic, però és així, anar caminant o en bicicletes, un molt moment per parlar amb les nostres criatures, per conèixer-les, per saber què els hi passa, com viuen l'anar de l'escola i tot, us estalviarà, jo crec, no sóc experta en això, però per experiència, molts problemes de que després falta comunicació, si no la provoquem, i és un molt bon moment per fer-ho, als àpats, esmorzeu en família, a casa, tot això és una manera de que se us farà menys feixuc. I
de totes maneres jo també afegiria aquí el valor temps, dedicar temps a les coses, perquè també baixar una mica el ritme ens ajudarà a tots mentalment a estar una mica més
centrats.
Exacte,
aprofitem que venim una mica ara més relaxades, més relaxats, per continuar-ho fent.
I tu deies anar caminant a l'escola o en bicicleta, hi ha això del...
Els bicibús, exacte, sí,
que això, està molt bé.
Moltes escoles organitzen, i si no us convido a proposar-ho a l'AFA de la vostra escola, de que es fan rutes camins segurs, no? Perquè sí que a vegades dius, ostres, ja, però és que jo anar amb bicicleta em fa una mica de por. Organitzen i va afegint-se la gent, uh-huh. i és un camí segur que...
Clar, i a l'anar tots, entre uns i els altres es protegeixen i es fan més visibles, amb menys risc. Doncs ho tindrem en compte.
Molt bé.
Farem l'escola amb bon peu, i serem més sostenibles també amb aquest curs escolar. Moltíssimes gràcies, Sònia.
A vosaltres, bon dia.
Adéu. L'arròs, important, volem cuinar arrossets, hem anat recorrent tot el país per poder fer aquests arrossos, perquè tenim una rica gastronomia en aquest sentit, i avui no podíem fer-ho d'altra manera, ens anem a Mallorca, allà hi tenim el David Morales. David, bon dia.
Hola, bon dia.
El David està al restaurant Can Tronca de Mallorca, al poble de Sant Joan, i avui, David, ens faràs un arròs típic balear, que és l'arròs brut.
Exacte.
Suposo que en el vostre restaurant ja el teniu a la carta, no?
Sí, sí, sí. És un plat que tothom que ve el demana. És a dir, venen molt de pics per això.
Per provar i tastar-lo i menjar un autèntic arròs balear. Que no sé si té alguna cosa diferent, així en principi, d'entrada, que la resta d'arrossos.
Bueno, l'arròs brut és molt típic aquí a Mallorca, però... Molta de gent té la seva manera de fer-ho, és molt de pics, com una paella o cosa d'aquesta, que tothom té les seves maneres i ho fa al seu gust.
Que cada casa ho fan d'una manera diferent. Sí. Doncs aquí, a casa vostra, a Can Tronca, com el feu?
Bueno, primer de tot, amb molt de carinyo, eh?
Això segur. Després... no ho dubtem.
Pues mira, per començar sempre fem un bon brou, que és la base... que empleem un parell de gallines, que és molt contundent, després tomàtica, ceba i moltes hores de bullir. Val? Mm-hmm. Això és el secret principal, que el gènere sigui bastant bo. Un pic que tens al brou, diguéssim, a poc aniràs afegint tot el que vagis fent, que nosaltres empleem pollastre campero, conill, porc, sobretot costella de porc, i després també empleem molt de pic, colomí es diu, o coloms, que també fan un molt bon brou, que és un poc el secret que hi ha molta gent que no emplea. I tot això ho anem fregint, a part tot, menys el colomí que feim normalment sempre bullit primer, perquè el brou que deixa és molt bo. Igual que les costelletes també, els hi donem un copet de bullir abans de fregir, i el brou que deixen és molt bo i després l'afegim directament al brou que fem. Val? Uh-huh. Tot això són un parell d'hores, perquè normalment nosaltres començam el procediment damunt les 9 per servir després a la 1:30-2. Val?
Perquè el brou és... del dia, eh?
Sempre cuinant pel dia, perquè nosaltres l'avantatge que tenim és que funcionem sempre per reserva.
Clar.
I més o menys ja sé la quantitat de gent que tenc i i cuinam amb aquest avantatge. Uh-huh. I podem fer l'arròs amb productes sempre frescs, que és molt típic. I, bueno, aquest arròs, totes aquestes coses es van fent a poc i afegint al brou. I també un producte típic que empleem molt són els esclata-sang, que els rovellons, que deia vosaltres, uh-huh. també nosaltres els hi posem.
Com ho dieu?
Esclata-sangs, es diuen aquí a Mallorca.
Esclata-sangs, i són els rovellons,
sí.
eh?
Uh-huh. Sí, en castellà es diria setes, no?
Sí, pues, sí.
Doncs, pues, tal qual.
Els bolets.
I els bolets, exacte. Tot això també amb un bon sofrit de tomàtiga i ceba, que sempre no ha de faltar. I realment aquest és el procediment, no té cap secret, de veritat. És temps, paciència... i que tot estigui al seu punt. Després, nosaltres tenim algun toque de llimona que ens agrada, algun toque de safrà, que és important també, i bueno, aquest és el nostre secret, no té més, de veritat.
Mm-hmm. Creus que si no tenim el caldo que tu deies, amb un brou simplement de carn o de pollastre ens aniria bé? Podríem tirar mà d'un brou fet a casa d'una altra manera?
Si és fet a casa amb els productes primaris, et diria que sí. Si em dius de comprar ja el brou fet...
Això m'imagino que tu no ho aproves.
No,
el faríem recent fet.
Sí, no hauria cap problema,
Doncs...
Si es fa, i pensa que el brou bullés un parell d'hores, tu treus primer la primera ebullició, que és la més contundent, però després tornes a ficar aigua, tornes a bullir, i vas fent. Nosaltres, el restaurant és gran, i donant de menjar molt de pic, avui tinc 180 persones, no?
I, caram!
Sí, és un restaurant gran, fem eventos, menús... molt tipus de gent i clar, sempre fem olles grosses, no?
Mm-hmm. Doncs nosaltres provarem de fer-lo en versió petita, segur que no ens quedarà mai al vostre punt, però escolta'm, si podem, ens allargarem a Mallorca, aquí al restaurant Can Tronca, i vindrem a fer aquest arròs típic balear.
Tinc molt de catalans, que venen.
Ja m'ho penso.
Sí, sí.
Doncs mira, a la mínima que puguem, sempre ve de gust venir a Mallorca, més a l'estiu. Ja t'ho dic ara. Doncs moltíssimes gràcies, David Morales.
De res, a vosaltres.
Que vagi molt bé l'estiu.
Una ferrada.
Igualment. Adéu.
Gràcies.
Sortim ara buscant llocs on perdre'ns, punts estratègics molt poc freqüentats, que estan allunyats de les principals carreteres, 100% mediterranis. La Cecilia Lorenzo és l'autora de 15 excursions a peu pels fars de Catalunya de Cossetani Edicions, i volem fer un passeig per aquests fars. Arribem ja al darrer far que hem fet aquest estiu, que farem aquí a la Primera Pedra. I Cecilia, bon dia.
Bon dia.
Volem anar cap al Cap de Creus.
Al far del Cap de Creus. Tothom el coneix, no?
Tothom el coneix i tothom es situa perfectament. Estem en plena Costa Brava.
Sí.
I en aquest cas és el far més antic de Catalunya, actualment.
Sí, actualment és el més antic. Es va construir el 1853 i és el més antic. Antigament hi havia hagut el far del Llobregat, que era el primer que es va construir, però que ja no existeix, i dels que tenim dempeus avui en dia, doncs seria el més antic, 1853, que ho podem llegir si anem al Cap de Creus. Al llindar de la porta d'entrada es pot veure aquesta data, 1853.
Mm-hmm. I que a més l'havia regentat una dona.
Sí, de fet, l'Elvira Pujol va ser una de les poques faroneres, no, de l'estat espanyol i de Catalunya. Crec que ha sigut l'única faronera titular d'un far. Havia estat al far de Sant Sebastià i després va estar al far del Cap de Creus.
Mm-hmm. I si volem anar a aquest far, quina ruta ens proposes? Des d'on sortim?
Aquest far es pot arribar de moltes maneres, no? Pots arribar inclús en cotxe per una carretera plena de revolts, però jo recomano en aquest llibre, doncs, fer-ho a peu, no? per aquesta ruta que comença a Cadaqués i que va seguint el camí vell de Cadaqués, no? Aquest camí que unia Cadaqués amb totes les petites cales que hi ha per la zona i que arribava fins al far mateix, no? Era un camí que feien servir a vegades també per fer les rondes, no? Per fer les vigilàncies, també la gent de la zona per anar d'un lloc a l'altre, no? I aquest camí és un camí molt ben senyalitzat perquè forma part del GR92 i és un camí que ens permet conèixer la cara també menys turística, no? Quan tu arribes a les cales caminant, doncs et trobes menys gent, no? La gent li fa mandreta caminar. I tot i que és una zona que a l'estiu està bastant freqüentada, no? Fent aquests camins de ronda ens assegurem una mica apartar-nos de les massificacions.
Clar,
no?
Ni que sigui per la dificultat de l'accés, que no és a peu de cotxe,
Clar, sí. I aquest camí, doncs, és un camí que surt des de Cadaqués per l'ermita de Sant Baldiri, que és una ermita típica mediterrània, i que va seguint, doncs, per la costa, passant per Port Lligat, on hi ha la famosa casa de Salvador Dalí i de Gala, i continua per la platja Sant Lluís, la cala Guillola, que és una cala molt maca, que també és molt freqüentada també per submarinistes, perquè el fons d'aquesta zona és molt ric per fer submarinisme, per fer snorkel. La cala Jugadora, i continua per la costa i s'enfila per aquest penya-segat on està situat el far del Cap de Creus.
Uh-huh. Per tant, una ruta que podem fer també amb tota la família.
Sí, és una ruta per tots els públics, no és molt llarga, són uns 8 quilòmetres, però sí que, bueno, podem trigar unes 2 hores en arribar des de Cadaqués al far. 2 hores, 2 hores i mitja.
Fantàstic, amb uns paisatges, com dèiem, 100% mediterranis, que és el que buscàvem nosaltres també.
Unes vistes increïbles, i un cop arribes al far de Cap de Creus, és un d'aquests fars que pots visitar, que actualment ja no hi viu ningú, ja no hi viu cap faroner, cap faronera, i per tant aquest espai d'habitatge s'ha utilitzat, té un altre ús, i el que hi trobem és un museu, l'Espai Cap de Creus, que és un museu de divulgació sobre la riquesa mediambiental del Parc Natural, no? S'explica una mica quina fauna, quina flora, tot el que podem trobar, els camins que hi ha a la zona, la seva orografia, tot plegat.
Coneixerem bé el territori perquè podrem visitar també aquest museu, que ens ho explicarà. Doncs, com dèiem, hem vist el far, que és el que està a l'extrem més oriental de la península.
Sí, sí. No seria l'últim far de Catalunya, perquè en trobem, encara trobaríem el de Saranella, que està situat entre Llançà i el Port de la Selva.
Aquest seria l'últim anant cap al nord?
Cap amunt, sí. Mm-hmm. Bueno, i el Cap de Biarra seria ja la Catalunya Nord. Sí, dels que estan recomanats en el llibre.
És clar, si estem per aquí, com que estem justament a la zona on hi ha més fars de Catalunya, sí, podem aprofitar i visitar els que ens vinguin de gust, no? Que sí, també els tenim ben a prop.
De fet, el Cap de Creus seria un destí fabulós pels amants dels fars, pels que van... Hi ha molta gent que quan viatja, no? Bueno, jo sóc una d'elles, que per això també he escrit aquest llibre, vaig a buscar el far, no? El que estigui més a prop. I en aquest cas, al Cap de Creus, en tenim 4. Tenim el de Saranella, que està entre Llançà i el Port de la Selva, el far del Cap de Creus, al sud de Cadaqués, a més seguint un camí també molt, molt xulo, i el far de Calanans, i una mica més al sud, a Roses i el far de Roses. No? O sigui que en un territori relativament petit tenim 4 fars a l'abast.
Sí, sí, doncs valdrà la pena aprofitar l'excursió, i si estem per la zona, si busquem fars i ens agrada trobar-los, és el territori perfecte, idoni. Doncs moltíssimes gràcies, Cecília, per haver-nos explicat aquests secrets que té la nostra costa, com poden ser els fars. Sempre tanquem dient, però, quina imatge ens envia, quin senyal ens envia cadascun dels fars, i ens agradaria també saber aquest Cap de Creus, que és amb el que avui tanquem, quina llumeta ens envia, quin missatge ens envia.
Doncs el missatge lluminós del Cap de Creus és una llum blanca i fa dos esclats de llum cada 10 segons.
Dos esclats de llum cada 10 segons. Doncs estarem pendents també de llegir la senyal que ens envia aquest far del Cap de Creus, que amb ell tanquem aquest circuit, que n'hem fet 6 aquí a la primera pedra, però que si voleu saber tots els fars que recull la Cecília Lorenzo, doncs són aquestes 15 excursions a peu pels fars de Catalunya de Cossetània Edicions. Aquest llibre fantàstic, que també podeu buscar-lo i podreu trobar la resta de fars. Moltes gràcies, Cecília, que acabi de passar bon estiu.
Igualment, a vosaltres.
Un plaer.
Bon estiu.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Aquest estiu ens agrada molt parlar de plantes. Hem volgut omplir casa nostra de verd i de natura, que tanta falta ens fa, amb l'Anna Ventura, d'Aventura Floristes. Anna, bon dia.
Bon dia.
I ja tenim la casa plena de plantes, però hem parlat de tot tipus. Però, escolta'm, ara ja ve, anem de cara a la tardor. I potser, ja que hem parlat tant de plantes d'estiu, sí, hem de pensar ja en què posarem a casa venint una nova estació. Què hauríem de canviar?
Mira, primer de tot, si pensem en planta d'exterior, La planta ha arribat realment al setembre molt, molt apurada de tanta calor. Llavors, una de les coses, si el que hem posat és planta que és de temporada, vol dir que aquesta planta ja de cara a hivern no ens funcionarà. Hi ha alguna que pot aguantar i es pot separar amb un test, i si no, l'altre és canviar. Hi ha dues possibilitats. O canviem tota la terra de les jardineres i la posem nova, que vol dir que és terra que porta,
no
té nutrients.
Això no ho acostem a fer.
No.
Ja, primera errada. Eh?
Exacte. Llavors, què hem de fer? Treure tota la planta, remoure bé la terra, posar-hi algun tipus d'adob, que pot ser, per exemple, humus de llombriu, que pot funcionar, ho remenes bé, deixes que un parell de dies que s'aireixi bé aquella terra, llavors tornes a plantar el que sigui planta, doncs, de temporada, si vols. Què pot ser? Podem plantar ciclàmens. El ciclàmen és la planta que realment ens pot aguantar tot l'hivern.
Això anava a dir, començarà la tardor, sí, i ens aguantarà tot l'hivern,
tot l'hivern,
pràcticament la primavera.
Sí. Sí que és veritat que comencen a haver-hi ciclàmens molt aviat, però a vegades el que passa és que encara fa molta calor. Llavors, a vegades, pateixen una miqueta. Si no, hi ha el pensament o la viola, també ens pot funcionar, és més petitó, però ens funciona perfectament. O els matrimonis. Tot aquest tipus de planta és planta que ens pot aguantar tot l'hivern.
I estem parlant tota l'estona de planta amb flor, eh?
Planta amb flor, sí.
Que ens agrada molt que també hi hagi flor, perquè és la que dona més color, sense semblar-ho.
Exacte.
És que el dona.
A vegades també pots barrejar una miqueta planta verda amb planta amb flor. També ho pots fer. Però sembla que es necessita.
I així com de cara a la primavera tots tenim clar que hem d'adobar una mica més, sí, que és el moment de vigilar molt el rec, ara de cara a la tardor, què hauríem de fer? És el moment de podar, encara no?
Depèn de la planta, sí. Hi ha plantes que sí que necessita que se la podi, hi ha plantes que necessiten més de cara a hivern, i llavors és posar una miqueta la terrassa o el balcó a punt. Sí que hem de tenir en compte que regar no farà falta regar tant, però clar, a vegades al principi de la tardor encara fa calor, per tant, has d'anar-ho controlant.
I més ara que cada vegada les estacions ens sorprenen.
Sí.
No. I tenim un temps ben estrany.
Hi ha estacions que les perds.
Sí.
Hi ha primaveres o tardors que dius,
de cop i volta
és un hivern. Llavors, clar, això la planta va una miqueta boja. I nosaltres hem de controlar el tema del rec depenent de la calor que faci. Llavors, ho has d'anar controlant. Cada dos dies, mira què passa. Està humit? Espera't, no reguis encara. Està sec? Hòstima, sí.
Sí.
També, per exemple, està alerta si hi ha un dia que fa molt aire. Les plantes queden molt deshidratades. Encara que hagis regat el dia abans, doncs has de regar. O plou, i dius, oh no, si ha plogut, però ha fet una pluja molt fina que no ha servit de res perquè s'han quedat a sobre les fulles i a dintre la terra no ha penetrat. Correcte. Això ho has de tindre en compte.
Ara hem de vigilar-ho i després preparar-les també de cara a l'hivern.
Exacte.
A mesura que vagi passant la tardor,
sí,
haurem,
sí,
d'anar mirant doncs això, també les podes, que és l'època,
sí,
bona per podar.
Exacte.
A la que ja no fa calor i ja no estan brotant.
Exacte.
Com passarà la primavera.
Sí. I adobar també, espaiaràs el temps d'adob. Amb que ho facis un cop al mes és suficient.
Diguem-ne que l'energia ja l'han treta durant aquest estiu,
sí,
la primavera primer i després estiu,
necessitem descansar.
I ara encarem a l'hivern i, per tant, un hivernar més tranquil i amb menys necessitats.
Sí.
Però hem de tenir molt clar que sempre les plantes ens necessiten sempre.
Sí. I, a més, és que és una cura per un mateix. Si t'hi fixes, tu surts en el teu balcó, o en el teu jardí, cadascú el que tingui, i es mira les plantes, i les rega, i les neteja. Uf! És que tornes a entregar dintre casa com nou.
Sí, és terapèutic.
Correcte.
Tenen un efecte terapèutic.
Sí,
els que treballeu amb això teniu la sort, el, sí, privilegi, altres coses deveu tenir, però aquesta sort sí que la teniu,
sí,
de compartir la vostra vida amb natura.
Sí.
Però la pandèmia es va ensenyar molt, altres coses les hem oblidat, però recuperem aquesta, envoltem-nos, sí, de natura.
Sí. Jo crec que aquesta és una de les que no s'ha de perdre. Perquè ens ajuda a estar millor amb nosaltres mateixos.
Doncs això és el que volem, que l'ànima de casa nostra ens aculli i l'hem de cuidar nosaltres.
Sí.
Doncs la cuidarà ningú més. Doncs omplirem de plantes també per cara a la tardor que se ens acosta, i també l'hivern. Moltíssimes gràcies per aquesta companyia que ens has fet durant tot l'estiu.
Gràcies a vosaltres.
I que ens ha ajudat això, a omplir de color casa nostra.
Moltes gràcies a vosaltres.
I els que vulgueu seguir Ventura Floristes ho podeu fer a través de la pàgina web venturafloristes.com.
Molt bé.
Que vagi molt bé la resta d'hivern.
Això esperem, igualment.
La primera pedra. dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
Entrem ara a Instagram i ho fem de la mà de Laura Fa, que és periodista especialitzada en premsa del cor. Laura, hola, què tal?
Què tal? Com esteu?
Molt bé, amb ganes de remenar Instagram. Tu ets molt d'Instagram o no?
Jo sóc bastant. És la xarxa social que més m'agrada i que més treballo jo, saps? Perquè sí que tinc TikTok, però sóc més de mirar, de tafanejar i no pas de penjar coses. Però sí, Insta, a més em dona... Bueno, em dona alguna vidilla. Coseta,
clar,
saps?
Segur.
És em dona vidilla.
Et dona vidilla.
I, clar, i em dona retorn, em dona... pues algun calaró també, vull dir que bueno, que bé.
Sí, sí, que Déu-n'hi-do, quants seguidors tens ara?
Una mica més de 90.000, no sé dir-te exactament sí. Quan, però una mica més de 90.000, sí.
I dediques moltes hores?
Bueno, saps què passa? Que com a la vida diària passo moltes hores al tren, al transport, a esperes, i passo molta estona primer per consultar com a periodista i després perquè tinc estona per dedicar i fer les meves coses, vull dir que sí, jo hi dedico moltes hores. Ho podia haver mirat, perquè a més ho pots mirar, no?, amb el mòbil.
Sí, em sembla que sí, que et posa el
no
consum.
No vull ni veure, no, 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 no vull ni veure.
No ho miris que t'espantaràs. Escolta'm, en la mateixa descripció d'Instagram tu posa que ara estàs a Sálvame Oficial, a Obrim Fil, a Televisió Espanyola, Tot es mou, versió RAC1, etcètera, etcètera, vostè primer. Com t'ho fas?
Sí, com ho hauré d'anar canviant, ho hauré d'anar canviant, perquè mira, l'Obrim Fil... A l'Obrim Fil ja s'ha acabat i el Tot es mou, la veritat és que passa els matins i jo crec que no passaré amb el Tot es mou, seguiré a TV3 però encara no puc dir massa més i bueno, m'organitzo pues, com puc, la veritat, i amb molta ajuda de la gent que em contracta, perquè sempre tinc els horaris una mica bojos i la gent que em vol m'acaba ajustant una mica com tinc la vida organitzada. Clar. Perquè és que cada setmana és diferent, saps? Jo fins al divendres no puc saber més o menys com tindré la setmana següent, o sigui, és una mica estressant, la veritat.
Tot i així has pogut fer una mica de peron, no? I has desconnectat, te'n vas anar a por ahí, no?
Sí, mira, m'he
agafat... No m'he atrevit a dir-ho.
Feia 6 anys... No, ho podem dir,
no?
Perquè a més ho vaig publicar a Instagram, me'n vaig anar a la Riviera Maya, i feia 6 anys que no viatjava, perquè ja saps que Sálvame no parem, i no havia tingut possibilitat de viatjar cap any. Aquest any sí que vaig dir que m'agafava dues o tres setmanes separades, però una d'elles la vaig destinar a la Riviera Maya i vaig penjar molt poc. Mira,
sí,
aquesta setmana que vaig estar fora sí que vaig desconnectar molt, vaig fer alguna fotografia, perquè mira, també alguna estona d'avorriment i tal, però vaig intentar no entrar, sobretot per salut mental, perquè com que moltes de les coses de la meva feina passen a Insta, és que no volia ni saber res, la veritat.
Sí, sí, la millor manera de desconnectar és deixar el mòbil aparcat en tots els sentits, amb xarxes, amb tot. Vas poder-ho fer, escolta'm, i Sálvame té molt lligada, ara ens ho deies, però Déu-n'hi-do l'ambient que respira Sálvame. Tu creus que és molt diferent a l'ambient de tertúlies i de comentaris de la premsa del cor d'aquí?
Molt diferent. Jo no sé si Catalunya estaria preparada a fer un programa del cor com a Sálvame. Sí que des d'aquí ens ho mirem, però ens agrada mirar-nos aquests programes des de la distància. No sé si toleraria el públic català tenir un programa així a casa, saps? Tot i que agrada el cor, jo fa molts anys que faig cor a Catalunya, però sempre aquí hi ha la necessitat de fer-ho una mica amb més sentit de l'humor i més des de la distància. No m'imagino algunes de les coses que passen a Sálvame aquí amb la Lídia Heredia o amb l'Agnès Marquès, que no m'ho veig, amb l'Agnès Marquès no m'ho veig.
No, jo tampoc no ho veig. De totes maneres, no sé si hauríem de seguir algun compte d'Instagram de cara a la tardor d'algun famós que ens pugui portar novetats. A qui ens posaries a seguir?
Hola, quina pregunta més difícil,
Jolí. Difícil. Això és
d'examen. Sí, perquè mira, saps què passa? Que el que funciona molt a Insta a vegades tampoc és el que funciona molt a la premsa del cor. Vull dir, tot el rotllo d'aquests d'influencers i tot això que ho rebenten a les xarxes, després els portes a les revistes o a la tele i és que no interessen.
Clar.
Llavors, jo puc seguir molt a Dulceida, però no la veuràs mai a la tele que sigui un tema. Jo crec que hauríem de l'estiu també al públic relaxar-nos i seguir a la gent que mínimament ens diverteix i ens interessa, però això també la resta de l'any, és veritat, ara que ho dius, la
series,
resta de l'any.
Sí, i series capaç de recomanar-nos algun Instagram, algun compte que tu diguis, mira, aquest sempre et posa coses que et poden enganxar, o m'agrada per les receptes de cuina, o per el tipus de roba que presenta, aquí a ens recomanaries?
A mi m'agraden molt els perfils d'Insta que fan broma de... que se'n foten de tot el meu sector, no? I hi ha dos, hi ha un noi que es diu Alex Sinos, que és un asturià, que és boníssim el seu perfil i que ha creat tot un merchandising i a més tot un idioma propi i que funciona molt bé a Insta i que és molt divertit. Després hi ha una noia que és d'Alacant, que el perfil es diu Hazme una foto així, que també fa molta broma de tot el que suposa el món dels influencers. A mi m'agrada molt tot aquest perfil de gent que se'n fot de nosaltres i que se'n fot de la plataforma, no? Jo crec que la gent que ens escolta sabrà qui són, sobretot Alex Sinos, que té molta tirada.
I a més també molts seguidors. Si hagués de sonar una cançó, sí. Laura, cada vegada que algú entra al teu Instagram, quina cançó recomanaries que escoltéssim?
A veure, a mi m'agradaria, i acostumo a posar-les molt, qualsevol dels Catarres, però la de Perfecta, sí, Catarres i Perfectes m'encanta, eh?
Doncs
em defineix perfectament.
Et defineix, doncs ara escoltarem atentament la lletra, sí. Perquè al tanto defineix a la Laura, o sigui que qui tingui ganes de saber més coses d'ella, que estigui al cas. Laura, moltíssimes gràcies, et desitgem un superestiu, el que queda d'estiu, i que aprofitis relaxant-te, no sé com, perquè segur que estaràs treballant a tope, però el que puguis, eh?
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Vinga,
que vagi molt bé.
Adéu. Adéu.
Cap a un racó de l'Àrtic o entre platges tropicals, el temps no borrarà les nostres passes. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem les que ens ensenyen el que som. Mai ens rendirem al pas dels dies, d'aurores boreals i amors perduts al record. Podem aprendre en més que de 20 llibres. Serem l'exemple.
Aquest dilluns, a les 6, torna El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vist a distància, l'error del 10 d'octubre, crec que en aquell moment hauria estat necessari, se'm vaig equivocar, de no haver implementat la República just en aquell moment.
El 1 d'octubre yo era el portavoz del partido, pero yo ese día no comparecí en rueda de prensa, porque ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables, ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando.
El señor Fau es una persona que no sabe nada de fútbol y quiere manejar el Barcelona como si dintre d'una empresa. I no lo és.
M'ha semblat un moment del disc memorable. Pels que no ho sap...
Ha dit memorable i s'ha fet un blackout.
Pa! I sí,
s'ha fet un blackout.
Aquest dilluns, a les 6, al Món a RAC 1, amb Jordi Basté, on passen les coses. RAC 1, tots som 1. RAC 1. Després d'unes vacances relativament merescudes...
Vam trobar una caleta moníssima i no érem ni 200 persones.
Torna la competència.
Sabeu el mite aquell que diu que si fas pipí a la piscina l'aigua canvia de color? No és un mite.
La competència. Cada dia de 12 a 1 amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Mira, si sento algú dient, la veritat és que ja em venia de gust una mica de rutina. Faré un disbarat, eh?
RAC 1. Tots som 1.
Tinc el gorro ple de pipes ja.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.